Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui obrim amb una banda sonora que és el tema inicial del tema musical de la princesa Leia, de la conegudíssima pel·lícula La guerra de les galàxies. Per tant, suposo que avui parlem de la ja desapareguda actriu Carrie Fisher.
Exactament. Aquest és el tema que John Williams va crear per ella a la saga de les galàxies, La princesa Leia. És un tema molt maco, molt bonic. Com sabem, Carrie Fisher va morir a l'edat de 60 anys el 27 de desembre de l'any 2016. I avui, per tant, li dediquem un espai de cinema a la xarxa a la seva trajectòria cinematogràfica. Ella era filla de l'actriu Debbie Reynolds i de l'actor i cantant Eddie Fisher. Debbie Reynolds era una actriu, va ser una actriu molt famosa a Hollywood, molt, 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 i Eddie Fisher no tant, va ser més famós pels escàndols sentimentals que no pas per, com a cantant i com a actor, que era una mica, diguéssim, de segona fila. La vida de Carrie Fisher és una vida bastant convulsa. Ella també va tenir una relació molt conflictiva amb sa mare, i a més ella patia de bipolaritat, de manera que tenia molts alts i baixos i molts canvis de caràcter, i certament va ser una llàstima, perquè ella era una dona, hauria estat una actriu de gran talent. Era una dona a més molt intel·ligent, i tot això va fer malbé la seva trajectòria artística. Ella, a més, no només era actriu, també era guionista. Ella escrivia. Tanmateix, es pot dir que ella, clar, de cop i volta, de molt jove, esdevé un mite eròtic gràcies al personatge de la princesa Leia a la saga de les galàxies. Era un mite eròtic, sobretot, pels amants de la saga. I, a més, això la va fer internacionalment famosa. Ara, justament, la sentirem en una escena de Star Wars, L'imperi contraataca, on ella parla amb Harrison Ford. Aquesta és l'escena del petó.
Occasionally, maybe, when you aren't acting like a scoundrel.
Scoundrel? Scoundrel? I like the sound of that.
Stop that.
Stop what?
Stop that. My hands are dirty.
My hands are dirty too. What are you afraid of?
Afraid?
You're trembling.
I'm not trembling.
Em sembla, Víctor, que és inevitable que ens preguntem si entre Harrison Ford i Carrie Fisher hi va haver una història sentimental mentre rodaven totes aquestes pel·lícules.
Sí, sí que hi va haver. Hi va haver, hi va haver.
Hi va haver marro.
Sí, una mica. Bé, tampoc va ser... No va ser un escàndol, ni molt menys, com els que s'hi havia protagonitzat, doncs, Eddie Fisher, amb Elizabeth Taylor, el marit de la Debbie Reynolds, etc. No? Però quan va passar, quan van tenir aquest afer, doncs Harrison Ford estava casat en aquell moment amb Mary Marquand, i després ella es va separar d'aquesta senyora, i aleshores es va casar, després d'haver rodat El retorn del Jedi, es va casar amb Melissa Mathison, que era una guionista de televisió. Un molt bona guionista, per cert, Melissa Mathison. I bé, aquests afers passen entre els actors i les actrius durant els rodatges, i després allò no va més. Però després de tot allò, Carrie Fisher... Bé, va tenir dificultats per fer papers que siguessin a l'alçada de la fama internacional que li havia donat la saga de les galàxies, i l'any 86 la va contractar Woody Allen per fer Hannah i les seves germanes. Aquí ella tenia un paper al costat de molt grans actors i moltes grans actrius. Ella, fixa't, aquí estava, treballava al costat de Maureen O'Sullivan i la Mia Farrow, que eren mare i filla a la vida real. Hi havia Woody Allen, que també apareixia, Michael Caine, Barbara Hershey, Diane Wist i Max von Sydow. El repartiment era molt bo, i a més és una de les grans, grans, grans pel·lícules de Woody Allen, una de les millors. En aquesta escena, que ara sentirem, apareixen Carrie Fisher i l'actor Sam Waterstone. Ell està dintre del cotxe d'ell, i ell la porta a fer un tour arquitectònic per Nova York per ensenyar-li edificis rellevants.
It has an organic quality,
right.
You know, it's almost entirely, wholly interdependent, if you know what I mean. I put it into words. The important thing is it breathes.
You know, April, people pass by vital structures in this city all the time, and they never take the time to appreciate them. I get the feeling you tune into your environment.
Oh, it's really important. What are your favorite buildings, David?
You want to see some?
Oh, yeah.
Well, let's do it.
Acabem d'escoltar aquest fragment de la pel·lícula Hannah i les seves germanes, com on hi va participar Carrie Fisher, però com tu deies, clar, hi havia un repartiment de noms pesants com Woody Allen, Michael Caine i Mia Farrow. Per tant, no sé si més enllà d'aquesta saga de la Guerra de les Galàxies, Carrie Fisher va fer algun paper més important.
No gaire, la veritat és que no gaire. Va tenir molt mala sort amb això. No va tenir mai allò que diguéssim el seu gran paper, un paper pel qual fos recordada que no fos la saga. Certament, a Hannah i les seves germanes doncs era una pel·lícula important, però tampoc ella era una protagonista, tenia un paper una miqueta més secundari. Potser, així d'aquella època, es pot dir que una pel·lícula amb cara i ulls, que va tenir força èxit, va ser quan en Harry va trobar la Sally, que la va fer 3 anys després, el 1989, amb un magnífic guió de Nora Ephron aquí. Aquesta seria potser la pel·lícula així més destacada també d'aquell moment. I és estrany tot això, perquè quan ella fa Hannah i les seves germanes, té 30 anys. És a dir, que té tota una vida per davant.
Està en plenitud.
I professionalment pot fer moltíssimes coses. I quan en Harry va trobar la Sally, en té 33. I, curiosament, no va tenir papers de gaire relleu. Aquesta que ara sentirem és una escena d'una pel·lícula, que, precisament de quan en Harry va trobar la Sally, que estan tres amigues en un bar, a l'aire lliure. Hi ha la Carrie Fisher, la Meg Ryan i una amiga. I la que més parla és la Carrie Fisher, que és la que té la veu més greu.
Okay, but don't wait too long. Remember what happened with David Warsaw? His wife left him and everyone said, give him some time, don't move in too fast. 6 months later, he was dead.
What are you saying? I should get married to someone right away in case he's about to die?
At least you could say you were married. I'm saying that the right man for you might be out there right now, and if you don't grab him, someone else will, and you'll have to spend the rest of your life knowing that someone else is married to your husband.
La mort de Carrie Fisher es produeix, curiosament, primer la de la filla i 24 hores després la de la seva mare, la Debbie Reynolds, però em sembla que no és d'estranyar tenint en compte doncs, les dures etapes que va viure i que va experimentar, sobretot per la seva addicció a les drogues, no?
Sí, certament va ser així. Debbie Reynolds va morir l'endemà mateix de la mort de Carrie Fisher, estava preparant pràcticament el funeral i va patir una embòlia i va morir. Com hem dit, les relacions que ells havien tingut havien sigut convulses, però últimament ja no tenien, vull dir, estaven tenint una bona relació, però cal tenir en compte una cosa, van estar 10 anys sense parlar-se. 10 anys i tot i que vivien pràcticament l'un al costat de l'altre a Hollywood i no es van parlar, després ja van refer la relació. Com hem dit, ella va morir el 27 de desembre del 2016. Ella viatjava, Carrie Fisher viatjava en un avió, arribava a Los Angeles i ella va patir un infart. Van intentar salvar-la i no van poder, i van morir. Ella havia confessat públicament que era alcohòlica, ho deia, i a més havia estat molt presonera de la cocaïna. Tot això li va passar una gran factura al seu físic, que feia que, bé, tenia 60 anys però semblava més gran, perquè aquestes coses, quan casques el cos al llarg mentre ets jove, doncs no hi ha problema, però després la factura arriba i va envellir prematurament. D'altra banda, també sentimentalment ella no va ser una dona molt feliç, en absolut. Ella va estar casada amb el cantant Paul Simon, amb el de Simon i Garfunkel. Mm-hmm. El matrimoni va durar només un any, però tot i així es veien contínuament i es barallaven moltíssim, fins al punt que ella va explicar que una vegada ella havia d'agafar un avió, ell la va portar en el cotxe a l'aeroport i s'havien barallat, s'havien dit de tot. I aleshores, quan van arribar a l'aeroport, ella li va dir, escolta, diu, després de tot el que m'has dit avui, crec que m'hauries de demanar perdó. diu, perquè imagina't que l'avió s'estavella i aleshores et sentiries molt malament si això passés. I ell li va contestar, potser no. Va accelerar i se'n va anar. I la va deixar allà, se'n va anar. I vull dir, ja veus la relació que hi havia, no? La mala maror que hi havia. Després ella va tenir un parell de relacions estables més, però la cosa no va rutllar. Ella era una dona, com he dit, és una dona intel·ligent i tenia frases intel·ligents també. En diré tres. Una va ser aquesta. El ressentiment és com prendre verí i esperar que sigui l'altre qui mori. Està bé. El ressentiment és com prendre verí i esperar que sigui l'altre qui mori. Una altra és, penseu... Ella diu, penso en el meu cos com un efecte col·lateral de la meva ment. I una tercera, aquesta és una frase irònica, referida a la seva època de la saga de les galàxies, que diu, em va tocar ser l'única noia en una fantasia plena d'homes. Una gran oportunitat per una dona. I bé, nosaltres acomiadarem Carrie Fisher escoltant-la cantant en un especial televisiu de la saga de les galàxies, un especial molt especial, que es va fer per Nadal, de l'any 1978. En aquell moment ella tenia 22 anys i era tan dolent, que només es va emetre un sol cop per un canal dels Estats Units i un altre del Canadà i no va anar ni a vídeo. Va ser un desastre. Però la vida dona voltes i avui dia és tot un document, aquell dolent document, aquell bé documental, era una mena d'un especial televisiu sobre la saga. En aquesta escena, que ara sentirem, Carrie Fisher comença parlant i acaba cantant, és a dir, que l'acomiadarem cantant.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Víctor. Fins la propera.
A reveure.
We celebrate a day of peace.